Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. El Dia Sonor, l'informatiu de Ràdio Terra amb Marta Corull i Albert Sales.
Albano Dante Fachín i altres membres de la direcció de Podem dimiteixen per disconformitat amb la cúpula estatal de Podemos.
A més, els comitès en defensa de la República d'arreu han fet aturades de trànsit aquest dematí per tot el país i demà 200 batlles viatjaran a Brussel·les per denunciar la repressió. Tot això al bloc del procés.
I la Catalunya Nord va batre el rècord de participació a les mobilitzacions de la Diada Nacional.
La unitat de la llengua i l'alliberament dels presos polítics catalans van ser els protagonistes dels clams dels nord-catalans.
La Fira del Llibre en valencià tanca havent superat totes les expectatives.
Més de 10.000 persones van passar per la cinquena edició de la fira, que ara compta amb suport institucional.
I com cada dilluns a la secció cultural portem teatre.
La Marta Llorenç ens parlarà d'un espectacle de cabaret burlesc sota el nom de Puto Cul, de les Xanclets.
I Albano Dante Fachín dimiteix com a secretari general de Podem Catalunya.
Així ho ha anunciat aquest matí juntament amb diversos membres de la cúpula del partit a Catalunya per les profundes discrepàncies amb la direcció estatal, que els va imposar un pacte amb en Comú, tancat a altres forces. Fachín ha anunciat que els discurs amb les imposicions d'Iglesias pleguen amb ell, ja que no creuen que Podemos sigui el partit per trencar amb el règim del 78.
I a més ha anunciat que estan iniciant converses d'altres partits i sindicats amb altres partits i sindicats perquè encara no han arribat a cap acord.
Dante Fachín ha concretat que s'han iniciat converses amb Esquerra Republicana, la CUP i Procés Constituent per tal de fer front comú on hi càpiguen més formacions que també estiguin en contra de la repressió de l'estat espanyol i que no siguin necessàriament independentistes. L'exsecretari general ha afegit que es donen com a termini màxim per decidir-ho el diumenge dia 12 de novembre i ha convidat a afegir-s'hi a les persones de Podem que hi vulguin participar.
I 200 alcaldes de Catalunya aniran demà a Brussel·les per explicar la situació política a Catalunya.
Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, 200 batllies faran un acte amb alcaldes europeus i europarlamentaris per explicar els greuges de l'aplicació de l'article 155 sobre les institucions catalanes, a més dels processos judicials contra el govern i les organitzacions independentistes.
I aquest matí s'han produït diversos talls de carreteres i d'una línia de Renfe per demanar la llibertat dels presos polítics i protestar contra l'aplicació del 155.
Els comitès en defensa de la República han decidit una nova onada d'accions per reivindicar l'alliberament dels presos polítics. Membres del Comitè en Defensa de la República han tallat la circulació de trens de la línia R2 de Rodalies entre Llinars i Cardedeu, amb palets, a més amb una pancarta on hi posava Stop 155. El tall ha provocat més de 60 minuts de retard en els trens.
Els talls més importants s'han produït a carreteres de tot el país on els diversos CDRs han anat tallant vies durant les primeres hores.
Els manifestants han tallat la Nacional 340 a Alcanar i la C-17 a Mollet del Vallès i la C-58 a Sant Quirze de Besora. A Sabadell, els comitès han aturat la circulació a l'autopista C-58 i a Barcelona els diversos comitès dels barris han bloquejat Via Laietana, la Meridiana, Aragó, Gran Via i el tram del Besòs. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, portaveus del CDR asseguren que els talls de trànsit formen part d'una setmana moguda amb la qual s'esperen moltes més mobilitzacions. A més, han anunciat noves accions coordinades durant la vaga general de dimecres.
I ahir els comitès de referent en defensa de la República de Lleida i municipis de Ponent ajuntaven més de 5.000 persones en una manifestació per l'alliberament dels presos polítics.
Els carrers seran sempre nostres ressonava ahir per la capital del Segrià, on els CDRs de tots els municipis de la zona van organitzar una protesta conjunta contra l'empresonament dels líders catalans. La manifestació es va acabar llegint un comunicat on els comitès demanaven una àmplia participació a les eleccions del 21 de desembre.
I per tancar aquest bloc del procés, demà declararan 8 docents de la Seu d'Urgell acusats d'un delicte d'incitació a l'odi per promoure debats a les aules sobre l'1 d'octubre i les càrregues policials.
Són professorat de 3 centres diferents de la ciutat. Alguns declararan arran de les denúncies interposades impulsades, segons la CGT, per PP, Ciutadans i Societat Civil Catalana, entre d'altres, però en un dels casos, tal com denuncia el sindicat, el jutjat està actuant d'ofici, sense que hi hagi una denúncia. Un grup de pares i mares de l'escola Albert Vives, centre al qual declararan 4 de les 8 persones, va entregar ahir a la direcció del centre un total de 180 firmes de les famílies com a mostra de suport a la direcció i als docents.
I la Catalunya Nord va celebrar dissabte la seva Diada Nacional amb participació rècord de la mobilització de Perpinyà. Ens ho explica Laura Bertran des de Perpinyà.
Com cada any, el dissabte més proper del 7 de novembre, Catalunya Nord commemora el Tractat dels Pirineus que va suposar l'any 1659 la divisió del país deixant la part més septentrional sota domini del Regne de França. Unes 3.000 persones van manifestar aquest dissabte a Perpinyà sota el lema «Sem Catalunya Nord, volem decidir», reivindicant el dret a disposar de més autonomia i l'unitat dels països catalans. A més, enguany, la diada també ha estat marcada per l'actualitat. S'ha reclamat l'alliberament dels presos polítics i s'ha denunciat el suport de l'estat francès al govern espanyol. Joan Ridaura, que va ser durant molts anys president d'Esquerra a Catalunya Nord, va recordar els presos polítics durant la manifestació.
Quan la gent que coneixes és arrestada i detinguda, ingressada a presó, humiliada i vexada, sempre el costat és més dolorós i més fort i més proper. Fa molts anys conec amb en Jordi Sánchez, fa molts anys que conec amb l'Oriol Junqueras, conec el seu entorn, la seva família, i és una cosa que et dol pensar que el fill de l'Oriol, en Lluc, feia 4 anys, mentre el seu pare ingressava a presó per defensar el nostre país i la seva gent. Això encara ho tens més proper i et fa més mal, més indignació i més ràbia, però també al mateix temps més ganes i més empenta per continuar lluitant.
Era Joan Ridaura, membre de l'ANC i que durant molts anys va presidir ERC a Catalunya Nord. Altra novetat, per primera vegada en més de 20 anys, no s'ha vist l'estelada gegant penjant del castellet al final de la manifestació. El col·lectiu 7 de novembre, organitzador dels actes, va explicar que el batlle de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, va prohibir per escrit desplegar una bandera independentista en el context polític actual.
Gràcies, Laura. I la jornada no es va acabar aquí, ja que la capital rossellonenca acollia el final del Correllengua 2017.
Enguany, l'esdeveniment ha adaptat les activitats a la situació política i social que viu el país. I per això, tot i que aquest cap de setmana es tancava el Correllengua, alguns actes s'han hagut de posposar per més endavant. Malgrat això, Perpinyà es va celebrar el comiat oficial del Correllengua d'aquest 2017, que va comptar amb una participació molt gran. Ens ho explica Pep Ribas, president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana.
Quan anàvem per la manifestació, doncs, es va fer un còmput d'unes 3.000 persones i això ben bé representa quasi el doble d'anys anteriors. Evidentment, doncs, aquí hi ha influït el tema de la situació política i tant de la Catalunya Nord com de baix hi ha hagut una assistència, doncs, molt més nombrosa. Com a fet una mica excepcional, per part de Barcelona, doncs, vam veure unes 150 persones. Vam anar, doncs, a visitar la maternitat d'Elna i al mateix temps allà, doncs, es va fer un homenatge que vam fer, doncs, el transport de les urnes pel referèndum.
Sempre sense oblidar de promoure l'obra de la il·lustradora i narradora de contes infantils Lola Anglada, figura a qui s'ha dedicat l'edició d'enguany. Un cop s'hagi celebrat tots els actes previstos, el moviment haurà passat per prop d'un centenar de viles, pobles i ciutats d'arreu dels països catalans, amb més de 300 actes i amb la participació de 28 escoles i instituts que s'han sumat al Correllengua fent activitats al voltant de la figura de Lola Anglada.
I ahir es va acabar la Fira del Llibre en valencià, que aquest any ha superat totes les expectatives. La iniciativa ha celebrat la seva consolidació en aquesta 5a edició, en què el primer dia ja hi van passar 10.000 persones.
L'esdeveniment ha transformat per segon any consecutiu la plaça de l'Ajuntament en la plaça del Llibre, amb un programa d'activitats. Aquesta vegada amb una vesprada dedicada íntegrament a Joan Fuster i l'efemèride dels 25 anys de la seva mort, i amb ell i amb el ja tradicional lliurament de premis d'aquest any, Marc Granell, poeta valencià a qui s'ha reconegut per la seva trajectòria literària, i també el Premi Difusió ha estat per Capella de Ministers, una formació valenciana especialitzada en música antiga i barroca, que han treballat durant 30 anys per difondre obres com les d'Ausias Marc, Ramon Llull, Joan Martorell o la lírica trobadoresca. La iniciativa va néixer en el 2013, sense sense cap ajuda de l'administració pública, però perquè en aquell moment estava governada pel Partit Popular i amb només 5 edicions ja s'ha convertit en un punt de trobada entre lectors, autors, editors, llibreters, que fa visible el llibre en llengua pròpia i conquereix la seva presència a l'espai públic.
I el Consell i els partits condemnen el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel govern espanyol contra les lleis de pobresa energètica i funció social de l'habitatge aprovades a les Corts Valencianes.
Aquesta decisió és un atac directe del govern de Rajoy al dret dels valencians de tenir un habitatge digne, deia ahir la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador. Va afirmar també que des del Consell continuaran treballant per garantir els drets dels valencians i va ser molt contundent amb Rajoy, que diu que ataca tots els passos fets per avançar en l'estat del benestar i es queda de braços plegats sense fer ni deixar fer, perquè ni legisla ni deslegislar. Els socialistes també han mostrat el seu rebuig als recursos d'inconstitucionalitat en paraules del seu portaveu a les Corts, Manolo Mata, que va advertir al govern espanyol que no li consentirien que continuï ficant el dit a l'ull als valencians. L'executiu de Madrid va anunciar els recursos a la llei d'antidesallotjaments i la de pobresa energètica valencianes, conjuntament amb 3 recursos més, a les lleis de la Generalitat de Catalunya, una d'elles contra la llei contra el canvi climàtic.
I l'ecotaxa encara no mostra els seus efectes a les Illes Balears, ja que només 2 dels 46 projectes aprovats l'any passat estan ja acabats i molts encara estan pendents de començar les obres.
L'impost de turisme sostenible de les Balears ha de destinar els 30 milions recaptats el 2016 a 46 projectes, entre ells la millora de la infraestructura hídrica de les Illes Balears, la recuperació del medi ambient o la rehabilitació del patrimoni, però de moment encara no ha donat gaire resultats, tal com anuncia un reportatge de l'Ara Balears. Tot i així, el govern assegura que el 70% dels projectes adjudicats ja s'han iniciat i que cal tenir en compte que alguns d'aquests duraran diversos anys. D'altres encara estan en fase de redacció. N'hi ha que han començat la licitació i d'altres en què el concurs públic ha quedat desert. Tots els projectes aprovats com a beneficiaris de l'ecotaxa van ser presentats per govern i els consells insulars.
I la Conselleria de Justícia Valenciana demana 5 jutjats més abans que acabi l'any.
La consellera, Gabriela Bravo, denuncia que la situació de la planta judicial valenciana és insostenible i els òrgans judicials no són suficients per tota la feina que hi ha. De fet, ha fet una petició al Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol perquè avanci l'entrada en funcionament de 5 dels 14 jutjats de la nova creació que el govern va aprovar el mes d'octubre i que els obri el dia 29 de desembre. Els jutjats són el de Castelló de la Plana, Líria, Massamagranell, Elx i Novelda. Ha informat que la Generalitat disposa dels mitjans necessaris perquè aquests jutjats puguin estar plenament operatius al desembre.
Els breus.
L'Institut Balear de la Dona va rebre 959 trucades al telèfon d'atenció 24 hores a víctimes de violència masclista durant l'any passat.
La xifra suposa 2,6 trucades al dia, un increment del 19% respecte a l'any anterior, el 2015. Aquesta crescuda no implica que hagi crescut el nombre de dones víctimes de violència masclista necessàriament, tal com explica Rosa Cursac, directora de l'IBDona, sinó que ella ho atribueix a la publicitat que s'ha fet del servei. Afegeix també que l'objectiu a curt termini és reestructurar el servei i augmentar el nombre de personal per poder atendre més trucades.
Mentre el dissabte dia 18 s'està gestant la manifestació pel finançament digne del País Valencià, ara els col·lectius propers a l'extrema dreta han anunciat que es manifestaran també el mateix dia, però per separat.
Impulsada pel partit regionalista Som Valencians i seguides per una quinzena d'associacions, se celebrarà 6 hores abans de la manifestació oficial convocada per Comissions, UGT, Socialistes, Compromís i Podem. La concentració independent l'han secundada Convenció Valencianista, Renaixença Valenciana o el GAP, històric grup violent del blaverisme valencià. Així, la concentració serà sota el lema per un millor finançament valencià, però no ser una moneda de canvi.
I les illes comptaran amb 3 reserves marines més gràcies a l'impost de sostenible, l'impost turístic sostenible.
Així ho ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal. Aquestes seran les de l'illa de l'Aire de Menorca, la de la Punta de la Creu a Formentera i la de Tomago a Eivissa. Amb aquestes incorporacions, els balears disposaran de 8 reserves marines que ocuparan 58.000 hectàrees, un 21% de les aigües interiors. A més, gràcies als nous ingressos de l'ecotaxa, es podran contractar 4 vigilants més i la compra de fins a 5 barques noves per a les tasques de protecció i recuperació.
La Setmana del Llibre en Català de Mallorca tanca amb rècord de participació i de vendes.
El Gremi de Llibreters de Mallorca ha clausurat aquest diumenge l'edició 28 de la Setmana del Llibre en Català amb una valoració molt positiva. El Gremi ha informat que les vendes han estat superiors a anteriors edicions, uns 1.500 exemplars amb una facturació de 22.000 euros. Entre els llibres que més interès han suscitat al públic destaquen L'herba sempre és més verda a l'altra banda, de Xavi Coral, Allò que el vent no s'endugué, de Miquel López Crespí i Entendre el món, de Carles Capdevila.
I avui a la secció cultural, com cada dilluns, la Marta Llorenç ens parla de teatre, aquesta vegada d'un espectacle de cabaret i burlesc, sota el nom de Puto Cul, de les de Xanclet.
Cultura. Ben trobades totes de nou i tornem a parlar de teatre. Aquesta vegada amb un espectacle que ens ve de la mà de les Xanclets. Aquestes tres hermosures que se'ns posen damunt de l'escenari i que celebren els seus 20 anys amb un espectacle de cabaret. El cabaret és un tipus d'espectacle teatral creat des de les varietés, com s'utilitza el seu nom en francès, que serien varietats, que representen ser doncs, diferents números que barregen música i text, i també fins i tot l'humor com a essència i fins i tot en algun moment la màgia. Va sorgir a finals del segle XIX i va tenir el seu moment més àlgid a les primeres dècades del segle XX. Sobretot, per exemple, podem parlar de París, Moulin Rouge, o després també podem parlar fins i tot del cabaret o la manera de fer cabaret, sobretot a Berlín, a més, com un espai de fugida de la guerra en aquells moments, no, sobretot des de la clandestinitat i oferint aquests espais d'esbarjo en alguns moments durs, com ara precisament estem parlant ara també en la nostra situació aquí al Principat. Si això, a més, li afegim al burlesc, tenim una barreja explosiva per trencar les normes socials, com és la manera de fer de capçalera d'aquest grup de tres hermosures. I us dic hermosures perquè són tres xics que, repetim, fa 20 anys que van per damunt de l'escenari utilitzant el transvestisme i el fragolisme com la seva essència per fer teatre. Tres homes vestits de dones dalt de l'escenari, com sempre hem fet, per intentar allunyar-se de la realitat i fer una anàlisi de la societat sense cap mena de complexes. Parlàvem del transvestisme, ja ho hem dit, perquè utilitzen un vestuari femení, són tres homes que utilitzen la tècnica també del drag queen, i després també el fragolisme, sobretot parlar del fragolisme com una tècnica teatral que el que fa és canviar-se de personatge en qüestió de segons damunt mateix de l'escenari, una tècnica també molt difícil de fer. I per això l'utilitzen doncs, en aquest espectacle que dèiem, que, mai millor dit, té un nom molt adequat per la nostra època, que es diu The Puto Cul. The Puto Cul, escrit a més Puto Cul, C-O-O-L, fent referència en aquest mot anglès de fresc, de disbauxa, i que, sobretot també amb la tècnica del playback, ells ho fan servir com el Tour Mix Playback, utilitzen cançons d'ahir, d'avui i de sempre per fer paròdies de diferents personatges i, en aquest cas, fer paròdies del moment tan contemporani com estem vivint en aquests moments. Una companyia que seva s'ha caracteritzat, doncs això, de sense tenir cap mena de complexa per criticar absolutament tot i fins i tot per tenir la valentia de posar imatges en aquests dies, dins del seu espectacle, de les preses polítiques i, a més, fent una crítica molt i molt valenta del PP. Una crítica que deixa el públic bastant sorprès. Amb tot això, volem reivindicar també el fet que, malgrat tinguem moments convulsos, també necessitem respirar, dosificar-nos energies i què millor que gaudir del teatre per, a través de la crítica, a través del somriure, puguem relaxar-nos. I fins una altra, sobretot reivindicar l'humor i la cultura de manera necessària per poder passar aquests moments durs.
I ara passem al temps, que ens porta ventades de nord i l'arribada sobtada del fred i les glaçades.
El temps amb Oriol Siurana.
Les precipitacions han donat pas a l'entrada del vent de nord, que és qui agafarà el protagonisme aquests propers dies, i sobretot ho notarem aquesta tarda, és quan s'esperen les ratxes més fortes. Tenim diversos avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya cap al terç nord del Principat, als cims del Pirineu i a les Terres de l'Ebre, cops de vent que en aquests sectors poden superar els 80 o fins i tot els 100 km per hora. Un vent que també es deixarà sentir al nord de l'arxipèlag Balear, amb avisos marítims activats per àrees de Maró o Maragassa. La situació una mica més tranquil·la al País Valencià, tot i que també el mestral es deixarà notar cap a Castelló i sobretot cap als cims del sistema ibèric, i un vent de nord que el que farà és que baixin notablement les temperatures aquesta nit. Tocaran fons, les mínimes seran baixes, fins i tot sota zero en alguns sectors, nit gèlida i amb glaçades a bona part de la Catalunya interior, també de l'interior del País Valencià i del sistema ibèric. Demà el vent encara ho farà però ja amb menys intensitat, amb un dia amb ben pocs núvols.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.